Ràdio Estel. A Ràdio Estel, dir la teva és molt fàcil. Envia'ns un àudio de WhatsApp al 663 99 30 62 i participa als nostres programes. Recorda, 663 99 30 62. El WhatsApp de Ràdio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Què tal, senyores, senyors? Molt bona tarda, moltes gràcies per estar, com sempre, a la sintonia de Ràdio Estel i formar part d'aquesta primera passa del nostre Tot anirà bé. Avui ja hi som, el saludo des dels estudis del carrer Comtes de Valllloc de Barcelona, amb 3 hores pel davant molt intenses que, com sempre, comencem fixant-nos a la previsió del temps de cara a les properes hores. És la nostra primera passa, Jordi Miralles. Què tal? Bona tarda, Jordi.
Hola, Toni, bona tarda. El temps hem marcat per l'estabilitat, per l'anticicló, i això significa de dia temperatures fredes, però de nit unes temperatures molt i molt baixes, perquè la propera nit i matinada, altra vegada, tornarem a baixar per sota dels 0 graus, no només a l'interior, sinó també a punts de la mateixa costa, especialment de la Costa Brava Nord del Maresme i Costa de Girona, temperatures negatives la propera nit i matinada, i demà al matí ens llevarem amb valors d'entre 5 i 10 graus negatius a les valls de l'interior i també del Pirineu. Ens haurem d'abrigar i força, per tant, cap de setmana amb molt de sol, només amb algunes boires a primeres hores del matí, a les comarques del Pla de Lleida, que aniria marxant, s'imposarà el sol, i les temperatures diurnes, com dèiem, entre els 8 i els 14-15 graus, però durant el matí un ambient força fred arreu del país. Per tant, cap de setmana de ple hivern amb sol i amb aquestes glaçades intenses a primeres hores del matí.
Molt bé, gràcies, Jordi. L'actualitat d'aquest dilluns continua estant marcada per la pandèmia. Avui tenim una dada que resulta absolutament espectacular. Cada 3 segons es produeix un nou contagi de Covid a Catalunya. I aquesta situació ens porta la segona dada a tenir en compte, que de fet s'hi desprèn d'allà. Només en una setmana hem tingut més de 200.000 nous casos. Són dades tan espectaculars que em permetran que les acompanyi amb les declaracions del conseller Argimon, aportant una mica d'optimisme a aquesta situació. El conseller de Salut ha assegurat que ja estem en període de desacceleració, tot i que haurem de veure com es comporta tot plegat aquesta setmana per veure si hem superat o no ja el pic d'aquesta sisena onada. En qualsevol cas, avui al programa tindrem una de les majors autoritats en aquesta matèria. El doctor Antoni Trilla seurà al davant dels micròfons de Ràdio Estel tot just d'aquí a una hora. Abans, com sempre, haurem comentat l'actualitat amb els nostres contertulians avui, Esther Niubó, Daniel Cirera i Raimon Blasi. Amb ells comentarem un estudi que s'ha situat avui a la portada del dia, l'ha signat el diari Ara, i la veritat és que no té pèrdua. El Parlament de Catalunya gasta 1.700.000 euros l'any en funcionaris que ja no hi treballen. Es tracta de 21 treballadors en total que es van acollir a un règim de l'any 2008 que els permet continuar cobrant encara que no hi treballi. En parlarem d'aquí una estona. Però avui, per començar el nostre programa, volem saludar una persona que viu en la pròpia pell el que és una bona notícia. Parlo de Tomàs Pladevall, el conegudíssim director de fotografia amb una trajectòria de 50 anys brillantíssima, ha estat guardonat i és la primera vegada que passa amb un director de fotografia amb el Premi Gaudí d'Honor. Tomàs Pladevall, què tal? Bona tarda.
Què tal?
Moltes felicitats, eh?
Gràcies.
Això de ser el primer està molt bé, no, senyor Pladevall?
Sí, sí, és una responsabilitat. Normalment, donaven aquest premi gairebé sempre directors, directores... bueno, francament, només directors. i actors i actrius.
El que és evident és que calia fer justícia, per això ens ha semblat fantàstic situar aquesta informació al capdavant del nostre programa, la portada del programa, perquè sigui la seva fotografia la que presideixi la tarda d'aquest dilluns. És tota una vida, efectivament, dedicat al tema de la il·luminació, al més alt nivell, no, senyor Pladevall? Mm.
Efectivament, la il·luminació és la nostra feina més important en una pel·lícula.
I vostè de pel·lícules n'ha fet unes quantes, eh?
Sí, bé, pel·lícules a llargmetatge només 56.
Mm-hmm. 50 pel·lícules, 70 produccions televisives, més de 400 produccions de diferents tipus, teatre... No se li ha escapat res, no, vostè? Bé,
també, és que també faig llum de disseny d'il·luminació amb espectacle, teatre...
Mm-hmm. Sí. Home, i o les cerimònies d'inauguració o clausura als Jocs Olímpics, per exemple, també, no?
Exacte, sí, també vaig dirigir aquesta macro... il·luminació.
És un home acostumat als grans reptes, no, senyor Pladevall, vostè?
Quin remei.
Sí, a vegades és que un no s'ho pot ni plantejar, no arriben les coses i les ha de fer, no?
Sí, sí, és igual, la dimensió és la mateixa. Tan important és una petita il·luminació amb un curtmetratge com una gran superproducció.
En qualsevol cas, senyor Pladevall, un dia d'aquests en parlarem amb calma, però sí que hem volgut posar la llum a aquesta informació que ens ha semblat que efectivament brillava per si sola i que ens havia d'ajudar a obrir aquesta edició del programa. Senyor Pladevall, de veritat, estem molt contents d'aquest gaudí d'honor. Seguirem molt atentament tot plegat, també la cerimònia d'entrega. Ha estat un plaer, gràcies. Tomàs Pladevall, bona tarda.
Molt bé, adéu-siau.
Gràcies, adéu, bona tarda. Doncs ja ho veuen, són les 3 i 6 minuts i és dilluns 17 de gener de 2022 i ens posem al capdavant d'aquestes 3 hores de ràdio des d'ara i fins a les 6 de la tarda. Avui ens veieu les cares. Núria Ros, què tal? Bona tarda, Núria.
Què tal? Molt bona tarda.
Guanya molt la tarda veient a Núria Ros. Explica'ns una mica què és el que passa avui al programa, Núria.
Doncs el programa d'avui està clarament marcat per noms importants, com és el del cap de Medicina Preventiva de l'Hospital Clínic Antoni Trilla. Ha estat i és una de les veus més autoritzades i escoltades a l'hora d'analitzar la situació epidemiològica del nostre país. Per això avui estarà en directe al programa per analitzar en quin punt ens trobem enmig d'aquesta sisena onada i també per fer balanç dels gairebé 2 anys que portem de pandèmia. A partir de les 4, el doctor Antoni Trilla, en directe aquí, el Tot anirà bé. Un altre dels grans noms serà el del director de cinema Patxi Uriz. El que va ser el guanyador d'un Goya l'any 2016, a partir de 4:45, acompanyarà la nostra col·laboradora Aixa Miró per parlar-nos del seu últim projecte, la pel·lícula documental De Quijotes i Semillas. Més coses. En aquesta edició del Tot anirà bé tornarem a fer aquells viatges en el temps que tant ens agraden en la nostra secció tal setmana com aquesta. I començarem viatjant al 1969 amb el cantant dels Mustangs, Santi Carulla, perquè justament avui fa 54 anys que la publicació del desè àlbum dels Beatles i Yellow Submarine. I dels Beatles anirem fins al món dels còmics per parlar amb ni més ni menys que el creador de Mortadelo i Filemón, Francisco Ibáñez, perquè justament tal setmana com aquesta farà 64 anys de la publicació del primer número d'aquest famós còmic. I com sempre, i com que no hi ha 2 sense 3, també rebrem el crític de cinema Pep Armengol per commemorar el 65è aniversari de la mort d'un dels grans clàssics del cinema, com va ser Humphrey Bogart. I ja per acabar, donarem la benvinguda a una nova edició de la nostra Escola de Pares i Mares per respondre la següent pregunta. Quina és l'edat idònia per donar un telèfon mòbil als nostres fills i filles? En parlarem a partir de 5:45 amb la psicoterapeuta Noemi Guillamón i l'expert en educació Xavi Chalé.
Tot això i altres coses, un smartphone és efectivament molt més que un telèfon, no? En quin moment és el moment adequat perquè un nen o una nena tingui el seu primer smartphone? Les dades són veritablement al·lucinants. En parlarem a la part final d'aquest programa, que ara, en aquest punt inicial, saluda, com sempre, Sílvia Muñoz. La Sílvia, bona tarda.
Bona tarda.
I amb la Sílvia avui ens apropem al més destacat de la jornada de Catalunya. Tot això és notícia en aquest dilluns 17 de gener de 2022.
Doncs el primer titular d'aquest dilluns és que aquest cap de setmana l'allau de contagis notificats a les escoles ha provocat llargues cues a les farmàcies de famílies que volien comprar testos d'antígens per als seus fills. A causa de l'increment de casos detectats per la variant Omicron a les escoles, moltes farmàcies d'arreu de Catalunya van haver de penjar dissabte el cartell d'esgotat a l'entrada. I pel que fa a les dades de la pandèmia, Catalunya ha registrat un nou rècord de contagis. En la darrera setmana, Salut ha notificat més de 200.000 positius, dels quals 15.000 formen part de les darreres 24 hores. El Departament de Salut ha informat també que hi ha més de 2.600 persones ingressades als hospitals catalans, 114 més que ahir, i 522 persones a les unitats de cures intensives. I també un altre titular, ho comentaves abans, el diari Ara ha publicat aquest matí que el Parlament paga 1,7 milions d'euros anuals a treballadors que ja no hi treballen des del 2008, quan es va instaurar aquesta figura. La llicència per edat, aprovada durant la presidència d'Ernest Benach, permet plegar als 60 anys i cobrar gairebé el 100% del sou fins a accedir a la jubilació. Segons l'Ara, hi ha 21 treballadors acollits al règim anomenat llicència per edat, amb diversos extreballadors cobrant fins a 10.000 euros al mes. I també parlant de diners, la riquesa de 10 homes dels 10 homes més rics del planeta s'ha duplicat arran de la Covid-19, mentre que els ingressos del 99% de la resta de la població mundial s'han reduït, fins al punt que 160 milions de persones han estat empeses a la pobresa, segons avisa en un informe Intermon Oxfam. I en esports, la renovació d'Ousmane Dembélé amb el Barça va camí a ser el serial d'aquest mercat d'hivern. El club vol renovar-lo i segueix esperant una resposta per part del francès a l'oferta que li ha fet. Segons apunten aquest dilluns diversos diaris a l'entorn blaugrana, el Barça hauria donat un límit de 48 hores al jugador perquè es pronunciï. Si no és així, se li buscarà una sortida en aquest mercat d'hivern.
Molt bé, gràcies, Sílvia. Fins d'aquí una estona.
Gràcies.
Bona tarda, ara són les 3 i 11 minuts. Temps, com sempre, per fer un cop d'ull als diaris digitals. Què és el que destaquem, Núria, per començar la setmana?
Mira, doncs avui et començo parlant del que és considerat com el cotxe de l'any de Catalunya d'aquest 2022. Es tracta d'un Hyundai Ioniq 5 que ha estat reconegut, com dèiem, amb el guardó al cotxe de l'any per l'Associació de Premsa del Motor de Catalunya. El resultat final de les votacions dels 33 membres del jurat han donat unes puntuacions de 109 punts per l'Hyundai Ioniq 5, 87 punts pel Cupra Born i 64 per el Kia EP6, que han estat els tres primers classificats. El jurat s'ha decantat per l'Hyundai Ioniq 5 pel seu disseny retrofuturista i el seu sistema de recàrrega ultraràpida, que li permet, atenció, regenerar del 10 al 80% de les bateries en tan sols 18 minuts. Pel jurat, l'espai interior i la modularitat del cotxe també és sorprenent gràcies als seus 3 metres de distància entre els eixos i que fan que el model 100% elèctric doncs disposi d'un espaiós i modern habitacle. En definitiva, que l'estètica, la seguretat activa i passiva del vehicle, la seva innovació tecnològica, el confort d'ús, l'espai i el manteniment el situen doncs entre els millors vehicles 100% elèctrics que es venen al nostre país. Més coses. Avui, dilluns 17 de gener, no sé si ho sabies, Toni, però és considerat el dia més trist de l'any. És el
que... Blue Monday, ah,
exacte.
No?
L'origen d'aquest terme remunta a l'any 2005, quan suposadament un exprofessor de la Universitat de Cardiff va desenvolupar una fórmula matemàtica on s'afirmava que efectivament el pitjor dia de l'any era el tercer dilluns del gener. Tal com destaca avui el Nació Digital, l'estudi tenia en compte variables com el fet de que s'hagi acabat el Nadal, l'arribada del fred, el no compliment dels propòsits d'any nou o la pujada del gener que pot allargar-se, doncs, fins a mitjans de febrer. Però què va passar? Que després de conèixer la notícia, la Universitat de Cardiff se'n va desmarcar totalment. A través del diari The Guardian, la universitat va assegurar que l'estudi no tenia cap fonament i que el professor en qüestió havia deixat el centre uns mesos abans. I tot plegat era una campanya doncs, publicitària que es va presentar com un estudi científic i l'empresa que estava al darrere de tot plegat era Sky Travel, una agència de viatges que volia promocionar les seves ofertes. Què deien a l'anunci?
Si estàs trist...
Exacte, les agències poden convertir una data fosca en una data plena d'alegria.
Són llestos, els departaments de màrqueting, clar, clar.
Més coses. Avui, per acabar, també et vull parlar de la Rosalía, perquè ja ha publicat un avançament de la cançó Entai, que formarà part del seu tercer disc Motomami, que un dia en parlàvem, i ho ha fet via TikTok, i són així. Te quiero ride como mi bike. I com sempre, la proposta de la cantant catalana no ha deixat indiferent a ningú. Però en aquesta ocasió ha anat una mica més enllà, perquè amb una lletra és una lletra que, segons molts, no té massa sentit i és una mica difícil d'entendre. Aquesta que hem escoltat és la lletra dels 24 segons del vídeo i alguns dels seguidors de la Rosalía han criticat la cançó perquè diuen que conté missatges una miqueta contradictoris i una música molt particular i d'altres l'han elogiat doncs, per atrevir-se a fer coses diferents. El que més sorprèn, però, és que la mateixa Rosalía sí que ha participat en aquest debat i ha preguntat a les persones persones que l'estaven criticant si estaven bé, si tenien alguna cosa més a fer. Però bueno, haurem d'esperar a veure la publicació final de la cançó i si ens agrada o no, ho valorarem.
Veurem què passa mentre ens consolem d'aquest Blue Monday que ens ha tocat viure en aquest dilluns 17 de gener 2022, tercer dilluns de l'any. Efectivament, jo veig la gent més contenta que una altra cosa. Deu ser que aquí a la ràdio tenim tots clar que tot anirà bé. Núria, gràcies.
Fins d'aquí
una estona. Fem una pausa ara. Quan tornem de la pausa, obrirem la tertúlia del nostre programa avui amb Esther Nibó, Ramon Blasi i Daniel Cirera en un instant aquí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Dissabtes després dels Sons de la Terra, empapat de la millor música en català, castellà, basc, gallec, aragonès i molt més a Ràdio Estel. A les 9 del matí, recorregut musical peninsular amb parades als millors temes i artistes. Dicen que tienes veneno en la piel. Recorda-ho, el teu viatge rítmic per la península els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel. I quien te toca se queda
con él. Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. A l'hivern necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68. I aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
I passen 2 minuts d'1/4 i estem aquí ja en plena tertúlia, perquè en el mateix instant en què s'ha obert la porta i hem començat a posar al damunt la taula els grans temes informatius del dia. Esther Nibó, què tal, Esther? Bona tarda. L'Esther Nibó és diputada al Parlament de Catalunya pel Partit dels Socialistes. Ramon Blasi, què tal, Ramon? Bona tarda.
Molt bé, molt bona tarda.
Regidor de l'Ajuntament de Barcelona. I Daniel Cirera, què tal, Daniel? Bona tarda.
Hola, molt bé, molt bona tarda.
Com saben, expresident del Partit Popular, conseller del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, en fi, persones interessants amb les que comentar una actualitat que és realment interessant i que lògicament continua per aquestes dades, Raimon, espectaculars. Què us passa? Què esteu? Quin problema teniu? A veure, quin problema teniu?
Cap ni una. Era una deferència perquè l'Esther pogués fer una tertúlia com Déu mana, es pogués posar una...
li ha sigut un canvi de mascaretes. Estava veient que estaven fent alguna cosa que no acabava d'entendre. Molt bé.
Perdó.
Doncs, no, faltaria més. Dèiem que avui hi ha una dada que és absolutament espectacular, no? Un positiu cada 3 segons a Catalunya, realment. Quan ho enfoques des d'aquest punt de vista... És al·lucinant. Una altra cosa després que les conseqüències no siguin tan greus, no, Esther?
Sí, sí. No, jo crec que és increïble, sort que efectivament, doncs, no, amb la vacunació que tenim, doncs, acostumen a ser símptomes lleus, no? Però vaja, els caps saturats, no? Jo crec que aquí també s'ha de tenir en compte la pressió que estem fent a l'atenció primària, i és veritat que ara amb els testos d'antígens s'ha fet algun pas, però vaja.
I les farmàcies, que ho hem vist, com els tests positius o els positius que s'estan donant a les escoles han provocat que estiguin ja no esgotats els tests, sinó esgotats els farmacèutics. Realment de tanta feina, no, Daniel?
Sí, la veritat és que és salvatge, no? Les dades aquestes que ens les hem de creure, eh? Un positiu cada 3 segons, si tenia en compte que jo aquests Nadals he tingut els dos nens amb... han agafat els dos el Covid, uh-huh, per segona vegada, estan vacunats, però bueno, i hem intentat parlar amb el CAP diverses vegades i tal, i per tant aquests dos positius no s'han computat. I estic segur que molts positius que aquests Nadals... I per tant això d'un positiu cada 3 segons igual és 3 positius cada segon. Potser hauria de ser... Potser aquest és més real, no?
Què diu Raymond?
No, jo, avui l'anècdota ha estat, i com que estic pendent a veure si a la nena ens avisaran per quan li han de fer un test d'antígens perquè al col·legi hi ha hagut un positiu i, per tant, per contacte estret i tal, dic, fas que les coses te les mirin d'una altra manera. Passava per un parell de farmàcies, veia cua, dic, mira, test d'antígens. Passa és que em sembla que pels crios més petits els hi van al col·legi, envien algú des del cap al col·legi a fer la prova, eh? Però en qualsevol cas, dic, clar, són...
Un dia d'aquests haurem de parlar amb calma, més enllà del que és, efectivament, la conseqüència lògica del que això genera en moltes famílies, no? Sobretot les persones que tenen nens en edat escolar, el que representa, i sobretot ja aquests nens, nenes, són petits, no? El que representa, efectivament, aquesta història, no? De que t'envien els nanos a casa i te les veus...
La logística, la conciliació és gairebé impossible, no? Vull dir que aquí, clar, tens nens... bueno, com tu has d'organitzar, el permís, doncs, no existeix, i per tant no tothom té la sort de poder, no, com de les, no, dels progenitors, doncs té una professió més liberal que potser s'ho pot muntar, no tothom és funcionari, en fi, la dificultat d'això és moltíssima, i per tant també entenc que fins i tot hi hagin positius que mantén, si no hi ha molts símptomes, vagin tirant, perquè...
La veritat és que no només això que diu l'Ester, que és veritat, que la infraestructura, si tens un nen que agafa, un fill que agafa el Covid, és complicat, però és que no sé si us passa, vosaltres teniu fills també, no? Però jo cada vegada, cada matí, quan se'n van a classe, jo perquè no tinc una verge allà a l'entrada de casa, no? Però és per dir, per encomanar-me i dir, escolta, sisplau, que no agafi el Covid, no? Perquè, clar, cada dia que em van al col·le és com una opció de que tornin i al cap d'uns dies estiguin...
I s'hi ha afegit algo ara, i confiar que si hi ha algú que ha agafat el Covid que no en sumin més de 5, perquè si no, clar, les conseqüències són les mateixes, clar, tots confinats.
Tot plegat és curiós, no?
Sí, sí.
Veurem que com ho acabem de solucionar avui, ho dèiem, eh? Estem contents perquè ens visita el doctor Antoni Trilla. En una hora estarà en aquest programa i, per tant, podrem posar al damunt la taula totes les qüestions que estan, doncs això, en boca de tothom, i totes les preguntes que ens fem sobre quantes vacunes ens haurem de posar, sobre si haurem de continuar portant o no mascaretes, si s'ha d'allargar o no el toc de queda a les nits, en fi, no sé si voleu comentar alguna cosa sobre...
No, això del toc de queda, perdó, és una broma, no és una broma, però... Noto que em faig gran, perquè...
Em passa el mateix, Daniel.
Perquè em diuen...
No has acabat, però ja sé el que vas a dir.
Em diuen, ja toc de queda. Dic, ah, sí? Dic, no tinc ni...
Això fa molta llàstima,
no m'afecta, saps?
Et faltaria dir con lo que yo he sido. Et faltava dir con lo que yo he sido, ja ho tindríem tot. No és veritat, Esther, que arriba un punt que això...
Sí, no me n'havia ni enterat.
Sí, és espantós. Per cert, ara entrarem en altres matèries, però deixeu-me que, com a mínim, posem al damunt la taula el tema Djokovic. No? Aquest senyor que era allò una mica con lo que él es, no con lo que él ha sido, sinó con lo que él es, no? Número 1 del món, tot el que vulguem, però Austràlia clarament li ha tancat la porta, i ara s'hi ha afegit França. Tampoc podrà jugar el Roland Garros. És evident el missatge que estem enviant a tota la gent antivacunes i que l'estava convertint d'alguna manera en un ídola, aquest senyor, no?
A veure, jo, més enllà de com va anar a Austràlia, que primer va semblar tens una exempció, després te la trec, etc., hi ha un missatge molt clar. No estàs vacunat, i aquí tenim unes normes que les fem complir primer a la ciutadania i, per tant, també a tothom qui accedeix al seu país, en aquest cas a Austràlia. I el president Macron, amb la mateixa línia, ho va dir, no? Era aquell titular de fotré o vull fotre a tots aquells que no es vacunen. Potser les paraules tampoc són les més oportunes, tot i que al darrere hi ha un missatge i hi ha una estratègia de ben segur, però en qualsevol cas el missatge, insisteixo, queda molt clar. Dic, noi, és dificultar la vida per prevenir o per poder posar en una situació de resguard el conjunt de la ciutadania.
No, jo crec que el missatge és molt contundent, no? I és molt clar, i jo crec que també està bé que sigui així. L'altra cosa és que, evidentment, el dret fonamental hi és, i per tant, qui opta per no posar-se una vacuna, doncs, evidentment, hi té el dret. L'altra cosa és que les conseqüències també hi siguin, és a dir, probablement, no, no diré privilegis, no? Però el dret que tenim la resta de persones, doncs, a tenir una vida amb unes mínimes condicions de normalitat, potser, en alguns casos, doncs, s'hauran de fer restriccions al cas de Djokovic, que és claríssim, no? Però planteja, no? Jo crec que aquesta pandèmia ens ha posat molts debats, també d'ètica, sobre la taula, perquè és com això que parlàvem abans dels nens. Hi ha persones o famílies que diuen, mira, jo no vull que li torneu a fer un test d'antígenes perquè el nen en porta 5, i també tenen dret i no hi ha l'obligació d'aquests pares i mares de fer-lo, però en canvi hi ha el dret d'escolarització i, per tant, aquest nen, si no té símptomes, haurà d'anar a l'escola igual. És a dir, és molt difícil la gestió que estan fent els centres educatius, els CAPs, és a dir, és complicat, bueno, per no parlar dels governs.
Sí, sí. Què dius, Daniel?
Jo en el tema aquest del jugador de tenis, del Djokovic, no veig que sigui un debat entre provacunes i antivacunes, no? És a dir, hi ha unes normes, jo crec que és un tema de normativa, hi ha unes normes que impedeixen que aquesta persona jugui un torneig sense estar vacunat, de la mateixa manera que hi ha normes que per si alguna persona de Barcelona se'n vol anar de viatge a un país del centre d'Àfrica o del sud d'Àfrica, igual ha de tenir unes vacunes, si no, no el deixen entrar. I, per tant, ja saps que les normes són aquestes, no? Clar, això ha tingut moltes derivades, no? Però a mi una que em fa gràcia, que potser ha passat molt, no desapercebuda, però sobre la que no s'ha centrat ni s'ha aprofundit, és que per entrar a Espanya també necessita estar vacunat. I aquest senyor va entrar el dia 28 de desembre a Espanya sense que les autoritats, bueno, no sé, igual perquè era ell, no li van demanar això. I, per tant, bueno, jo crec que aquests temes també s'haurien de controlar, no?, i de mirar.
Sí, sí, ben vist. Perquè era un dels elements que va sortir damunt de la taula va ser la seva estada a Mallorca. Sí. És així.
I entrar per Màlaga i suposo que ningú li va... Les autoritats espanyoles, no estic fent una crítica al govern socialista, encara que ja ho dic de passada.
Diu, però m'ho estic repensant.
Però clar, no, potser per ser ell no li van demanar. O, és que clar, no ho entenc, no? És a dir... Sí, és obligatori.
És complicat perquè, no sé vosaltres, però jo he entrat a Itàlia i, efectivament, Itàlia has d'ensenyar tot, Vull dir, els passaports Covid, tot,
A Gran Bretanya, si tu ets positiu i et tanques a casa, et ve la policia, en algun moment, a comprovar que estiguis a casa. Ja sé que això aquí seria inviable, però hi ha gent que s'ho pren en sèrio. Ja. Jo, abans l'Esther deia que hi ha gent que com no, ara potser no té símptomes, doncs a mi estic convençut que hi ha molta gent que té Covid, que ho sap i que va pel carrer, que va treballar i que fa vida normal pensant, mira, no em fa mal res, estic perfecte, doncs per què he de quedar-me a casa?
Però és molt egoista, això, no? És a dir,
sí, tant,
és molt egoista, perquè ja no és el mal que et facis a tu mateix, és el mal que li pots fer als altres.
I tant,
no?
De la mateixa manera que amb el sistema que ha establert la Generalitat, per exemple, per detectar els Covid, hi ha molta gent que no el té i diu, escolta, m'he fet una prova d'antígens amb aquesta marca, soc positiu i em quedo a casa 10 dies.
No, però això tornem, és el tema de la responsabilitat, de ser responsable o no.
Ja, però com
la mesura és ser responsable quan tens un positiu i n'ets conscient d'evitar el contagi a tercers, o quan no ets positiu, doncs també actuar com, no, diligentment, perquè és que si no és la típica farsa, la picaresca, que sembla, que per activa o per passiva, encara que sembli menys lesiva el fet de ser un negatiu i fer-te passar per un positiu per no anar a treballar, però en aquest sentit, a nivell, no ho sé...
No sé si us ha passat a vosaltres, però aquests dies jo m'he trobat gent, he parlat amb gent amb una certa distància, perquè tampoc que tossia o que tenia... I em deia, no, una mica de faringitis, però no és Covid, no et preocupis que no és Covid. Però t'has fet un PCR? No, però bueno, això és el fred, el faringitis... Què penses? Bueno, mare meva, no? Aquest home... Vull dir,
Això... Segurament si tot l'accés que tens al Covid són els mitjans informatius, veus el Covid com una cosa tan gran que després quan tu pateixes el Covid són símptomes segons com tan lleus, a mi em va agafar, jo he tingut la setmana passada, ho saben que he estat fent el programa des de casa, és que si no arriba a ser pel positiu de l'antigen, jo no hagués notat res.
Clar.
Entens? Amb la qual cosa?
No, el que passa que jo crec que amb això dels protocols quan vas al metge amb un nen que té una mica de mocs però tu li portes, el primer que et fan és un test i per tant...
Clar. En fi, el test de l'actualitat avui ens ha portat una notícia interessant, la publica el diari Ara i ha condicionat una mica tot el que és l'actualitat d'aquest dilluns 17 de gener. Aquest 1.700.000 euros l'any que està pagant el Parlament des de l'any 2008 a funcionaris que ja no hi treballen. Hem trucat a la porta del diari ara, lògicament, per felicitar-los. D'entrada, Núria Oriols. Què tal? Bona tarda, Núria.
Bona tarda.
Moltes felicitats, realment, Núria. Magnífic treball. Explica'ns una mica com és possible aquesta situació, Núria.
Bé, aquesta és una situació que es va donar amb l'aprovació del 2008 per part de la mesa del Parlament, després de negociar amb el Consell de Personal de la Cambra, que per entendre'ns és com el comitè d'empresa d'una empresa normal que podem conèixer tots. Llavors, en aquesta modificació del reglament intern es va introduir la possibilitat que hi haguessin treballadors que a partir dels 60 anys, tots aquells que ho volguessin, poguessin sol·licitar una llicència per edat. I una llicència per edat, que vol dir que tu pots seguir cobrant gairebé el 100% del teu sou estant a casa. I de manera que formalment continues acumulant augments de sou, també triennis, perquè estàs en serveis actius i no pots tampoc substituir aquesta plaça per part del Parlament. És a dir, si hi ha una unitat del Parlament en què hi ha un parell de persones que agafen aquesta llicència per edat, no es poden substituir directament, sinó que si falten mans per treballar, el que s'ha de fer és ampliar la plantilla.
Caram.
Llavors això es va aprovar el 2008 i ha estat vigent fins ara, que hi ha hagut una reforma, que si vols en parlem de la reforma, fins a quin punt és a fons o no.
I fins a quin punt ho és?
Bé, pel que la reforma es va aprovar a finals de desembre, l'última mesa d'aquest mes de desembre, després que nosaltres féssim el mes d'abril la petició de transparència per saber concretament les retribucions que es donaven a aquests funcionaris que estaven en llicència per edat, i aquesta reforma el que fa és fer com una llicència per edat progressiva, que puguis cobrar part del teu sou si vas a treballar. El que passa que a partir dels 3 anys que estàs acollit en aquesta llicència per edat, també tens dret a agafar una llicència per edat completa, és a dir, estar a casa i seguir cobrant del Parlament. Per tant, és una reforma que no acaba amb la figura de la llicència per edat, que és insòlita pel que fa des del punt de vista de l'administració, perquè no és una prejubilació en sentit estricte, com coneixem, i que sí que tenen altres cossos de funcionaris.
És impressionant, realment, eh? Parlaríem de 21 persones que s'han acollit a aquesta llicència per edat, no?
21 persones d'abril de 2021, perquè el Parlament s'ha cenyit a donar-nos les dades de quan vam fer la petició de transparència, encara que han passat 9 mesos fins que ens ha donat la informació. És per això, per exemple, que nosaltres donem el sou concret del secretari general a l'abril de 2021, que en aquell moment era Xavier Muro, i que són 254.000 euros l'any, que és gairebé el doble que el president de la Generalitat. I no podem donar la xifra concreta que cobra l'actual secretari general, perquè només ens han donat les dades que de l'abril del 2021, que va ser concretament quan vam fer la petició de transparència.
Veurem a veure com evoluciona, de tota manera, l'aparició avui d'aquesta informació. Lara, Núria, sembla que ho ha mogut tot una mica, no?
Sí, sembla que hi han reaccionat els partits polítics, però al final ells són corresponsables de tot el que s'aprova al Parlament. I, per exemple, aquesta última reforma que em referia es va aprovar a la mesa, a l'última mesa. Uh-huh. No sé si ara els partits polítics, ara que això ha sortit a la llum, realment es plantejaran eliminar o no aquesta possibilitat que només té el personal del Parlament.
Núria, l'enhorabona, per la investigació. Realment les dades que heu posat avui al damunt la taula i que estan movent l'actualitat del dia a Catalunya són realment al·lucinants, no? I més tenint en compte, doncs, una mica tota la situació que tenim. De veritat, gràcies per haver estat avui amb nosaltres i insisteixo en l'enhorabona. Gràcies, Núria.
Gràcies.
Adéu, bona tarda. Bona... La Núria Oriols, la redactora del diari Ara. Com veieu aquest assumpte, Esther? Imagino que el Parlament aquests dies, aquesta notícia serà de les de llarg recorregut, eh?
Home, jo crec que és una notícia impactant i injustificable. És a dir, evidentment, des del PSC hem de defensar que els treballadors, els funcionaris, tinguin sous dignes, treballs, no?, treballs i salaris dignes, i, evidentment, justos, però aquí estem parlant d'uns privilegis que no es poden justificar sota cap punt de vista. Aquí també volia dir, això ho ha explicat molt bé la Núria, no? Sembla que sí, que això és una proposta que comença el 2008. Nosaltres des de fa 12 anys que no tenim un pes, una majoria a la mesa, i evidentment des del grup socialista no hem tingut cap responsabilitat en el tema dels recursos humans des de fa, vaja, moltíssims anys al Parlament de Catalunya. Però vaja, jo crec que aquí, si ara la Núria explicava aquesta revisió, que sembla ser que no és del tot profunda, jo crec que probablement aquest reportatge farà que tothom s'ho miri amb lupa dues vegades més, que probablement no s'havia fet.
Déu-n'hi-do, he vist moltes cares estranyes per part de les tres persones que avui tenim aquí. Raimon,
sí,
tu mateix.
No, jo en començant, Núria, jo crec que puc compartir una part important. Dic que el que em sap greu és que no entomem aquella part de corresponsabilitat, no? Dic que el 2008, si no m'equivoco, hauria de ser una època de tripartit, per dir-ho d'alguna manera, i en el qual a la mesa del Parlament hi havia representats tots els partits polítics, fins i tot, crec recordar que era el senyor Higini Clotes, que en formava part, no? I, per tant, a l'estar-ne assabentat, n'estaven assabentat els grups polítics que tenien representació a la mesa. Però, en qualsevol cas, no voldria anar en aquesta part, sinó a una necessitat que jo crec que ja passa a ser que clama al cel, i és una necessitat de la revisió de la funció pública. Jo crec que la periodista Núria Orriols apuntava al Parlament, però no es quedava només en un tema del Parlament, i ara aquí jo crec que el que veurem seran molts silencis, i hem de reflexionar. Dic, funció pública al final també és servei públic, no? I malauradament, i agafo amb un tema que és quelcom molt habitual, no? Escoltar anuncis de preparació d'exàmens per fer oposicions, i amb el qual el que t'estan quasi garantint és allò que feia l'anunci del Nescafé, no? I perdó per la propaganda. Un sueldo per a tota la vida, no? Jo vull una feina amb una dignitat, i que a més passa a ser amb una qüestió de vocació de servei públic. I que aquí vingui correspost també amb el nivell de salarial que tenim al conjunt de la ciutadania. Eh? I, ojo, funció pública tampoc vol dir que algun dia obrirem aquell debat que constantment sempre s'obre i ens sap greu pel que és polític o pel que és política, dic que sempre estan a l'ull de l'huracà el salari i la retribució del polític, quan la funció pública va molt més enllà del que hi passa, sinó del que s'hi queda.
Daniel.
Bé, la veritat és que aquest és un tema estrany. És un tema estrany perquè jo, que en aquell moment, el 2008, era diputat al Parlament de Catalunya, no recordo que això es posés sobre la taula. És veritat que la mesa del Parlament, d'aquest, que és el que conec, però segurament de molts altres, que tenen moltes de les seves sessions, són secretes, en el que es decideixen molts temes d'aquestes característiques que no arriben, ja no és que no arribin a la resta de diputats, sinó és que no, ni tan sols aquest tema, que és un escàndol per si, no s'ha sabut fins ara. I, per tant, en aquell moment no va transcendir a l'opinió pública, segurament perquè la pròpia mesa es va conjurar perquè això fos d'una manera discreta, no informar ni als grups parlamentaris, ni fer-ho públic en el diari de sessions, en el butlletí oficial del Parlament. Ja veurem com es va fer, no? Però això era un tema hipersecret, hipersecret. A mi em sobta molt també que el diari Ara, 10 anys després, o de sobte, descobreixi un tema que ningú sabia, no? Vull dir, felicito la Núria per la seva capacitat d'investigació. Però, cony, a mi també em sobta molt que aleshores hi havia un president del Parlament d'Esquerra Republicana i ara hi ha un president del Parlament de JxCat, no? I potser, i dic amb mal pensat, potser ha interessat treure aquest tema i poder dir que mira que dolents eren aquells d'Esquerra i ara jo estic arreglant això, jo estic modificant perquè això és un escàndol i no pot ser, i jo he fet transparència, no? Tot això jo crec que segurament...
L'Andrea Oriols ha parlat de transparència, però tampoc ha...
No tant. I per tant, el que sí que és veritat és que esperem que aquesta transparència arribi fins a les seves màximes conseqüències, no? I dit això, és veritat que les meses del Parlament, que són les que controlen tot el que passa al Parlament, no tenen control. És a dir, el Parlament controla el govern, els grups parlamentaris controlen tal, però la mesa del Parlament té com una mena d'estatus superior en el que Bueno, no sempre és fàcil, no tots els grups estan representats. Quan estan representats, a vegades hi ha unes certes, bueno, pues hi ha unes certes comoditats, i que ningú me l'interpreti, doncs que hi ha molta gent que no vol perdre aquest estatus que dona ser membre de la mesa del Parlament. I, per tant, pot ser, no dic que sigui així, pot ser que algú davant un fet com aquest el que faci és, doncs, bueno, no dic mirar cap a un altre costat, però potser ser més tolerant pensant que el que està fent no és una cosa que és un escàndol com realment hem vist, no?
Jo si em permeteu, dic des de la ignorància, perquè no he estat diputat i diputada, el meu dubte és, escolta, a la mesa, quan hi han representats, encara que no hi siguin tots, i són representats els grups parlamentaris, realment no hi ha cap tipus de retorn dels membres de la mesa respecte als grups parlamentaris o respecte als propis partits polítics, perquè em sembla fins i tot una mica exagerat, no?, en aquest en sentit, dic, el poder pensar que realment actuïn de forma hermètica, encara que hagis dit, amb una possible voluntat de conservar l'estatus o la posició que com a membres s'ocupen, no?
Jo el que sé és que els membres de la mesa, que en principi no responen, una vegada són elegits, no responen a una, encara que són diputats dels diferents grups, jo crec que el que fan, per lo que jo sé, i per la meva experiència, és informar d'iniciatives parlamentàries. Escolta, en el proper ple hem ficat això a l'ordre del dia, anirà això, però dels temes de govern interior del propi Parlament, els grups mai sense... Bueno, a mi, cap membre de la mesa mai ens ha explicat coses internes del perquè jo crec que té la pròpia mesa té les seves normes, les seves regles, que quan són coses que afecten a la pròpia institució, el funcionament intern de la pròpia institució no les comparteixen amb els grups.
Jo estic d'acord amb el que estava dient el Daniel, és a dir, com a diputada, jo aquesta notícia l'he conegut perquè l'ha publicat l'Ara, és a dir, no hem tingut cap debat en el si del grup, vull dir que es plantegés això. És veritat que un cop ha sortit, els que són membres socialistes d'aquesta mesa, algun ha dit, doncs, bueno, que va haver-hi un debat, que ells van opinar en contra, però és veritat, o sigui, al final el que s'acaba comunicant o si debats alguna cosa és de qüestions més polítiques, no dic que siguin poc importants aquestes, i és veritat que pesen molt les majories, és a dir, en tot el procés independentista, per dir-ho d'alguna manera, per exemple, el grup socialista tenia una persona, però vaja, és evident que no compartia la majoria de les decisions que es prenien, però vaja, anava seguint. Però és veritat que els temes, doncs, de logística, amb la contractació de serveis d'interns del Parlament, el tema de sous funcionarials, etc, és un tema que, vaja, mai
si el Parlament recordo decidia, cap debat. Si la mesa del Parlament decidia canviar els cotxes oficials de la mesa, els diputats ens assabentàvem quan els veiem aparcats a la porta. No,
per descomptat, però el retorn em refereixo que existeix d'una manera o altra. Fixa't com ara comentaves, no, escolta, sí que hi va haver-hi un debat, ens vam posar en posició en contra, ens vam posicionar a favor, ja. Volíem fer alguna transacció, dic, és que em sembla una mica irreal, o fins i tot des de l'altra part, no?, des de la part dels treballadors i les treballadores del Parlament, algun coneixement del tema hi hauria d'haver, perquè diu, escolta'm, si no, sense saber-ho, com vull aconseguir aquest benefici, aquest privilegi, se me'l pugui aplicar, no? És a dir, aquesta transparència potser era des de la vessant més mediàtica o des de la vessant periodística o des de la vessant de la gent de peu del carrer, no? Però aquest hermetisme em xoca, francament, em xoca una mica, en aquest sentit.
En qualsevol cas, és cert que tots aquests privilegis són absolutament lamentables i necessaris. Jo puc entendre que alguna persona que per la seva feina i edat hagin de... No dic prejubilar-se, però hagin de deixar de ser la feina abans d'hora per la seva edat. Estic pensant en bombers, policies, membres de protecció civil, no sé, fins i tot a l'exèrcit, no? Però, clar, un funcionari del Parlament de Catalunya, jo crec que per molta feina i per molta pressió que pugui rebre, no sé si ho justifica això, no? Crec que no, sincerament.
No ho sé. Voleu comentar alguna cosa més sobre això?
Jo crec que des del punt de vista de la ciutadania no hi ha manera d'entendre-ho. Com deia, és injustificable. I fins i tot m'ha semblat veure que ja no parlàvem només d'exlletrats que poden tenir un tarannà per la seva responsabilitat, que tampoc justifico, però pots dir, bueno, doncs potser, no, evidentment no han de mantenir el sou, però poden tenir uns certs, en fi, no sé com dir-ho, però he vist que hi havia uixers, que no sé com des de casa es pot fer la feina que fa un uixer, és a dir, hi ha coses que realment costa d'entendre, vull que s'hauran segurament d'explicar molt més aquests dies, i esperem que en tot cas aquesta investigació serveixi per veure una millora concreta.
I els dic ara que seguirem sentint a parlar d'aquesta qüestió en els propers dies. Estem a 12 minuts a 3 quarts de 4. Si vostès ho recorden, aquest divendres passat va estar José Zaragoza aquí al programa, vam tenir ocasió de parlar llargament, va ser una entrevista realment molt interessant amb el coordinador dels diputats socialistes del Congrés, en aquest cas, persona que d'altra banda té un gran coneixement de la cultura, de la política catalana. No podem oblidar que ha estat durant molt de temps secretari d'organització també del Partit dels Socialistes de Catalunya. Amb el senyor Zaragoza, un dels temes que va apuntar diverses vegades va ser l'escàndol de els canvis que s'havien produït a la cúpula dels Mossos d'Esquadra. No? Bé, avui s'hi ha referit al conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha dit que ha defensat aquests canvis, com ja havia fet fa pocs dies, assegurant que aquest era un relleu que anava en la mateixa línia, que sempre s'han produït relleus a la cúpula dels socis. Ha dit que no hi havia un pacte amb els socis de govern al respecte, ha explicat que ells no ho sabien, que va considerar que era una decisió seva i que com a tal va tirar-ho endavant, i ha afirmat que abans mor que tapar un cas de corrupció. Això ho ha dit el conseller Elena després que l'oposició demanés que era una comissió de recerca i parlés de purga. No sé, Esther Niubó, com ha vist les declaracions del conseller?
És una qüestió que ens té molt preocupats. És a dir, jo crec que el que, per molt que digui el conseller, el que hem vist en els últims dies, vaja, si no és una pulga, doncs ens ho hauran d'explicar molt bé. L'intent de controlar políticament els Mossos, l'intent de tapar o aturar o frenar investigacions importants sobre casos de corrupció que afecten a també persones importants de l'àmbit de la política, al final les cauen un desprestigi d'aquest cos que no en té cap culpa de tot això, i jo crec que tot això, doncs, a Esquerra i sobretot, doncs, el conseller Joaquim de Selena i també el conseller Puigneró han de donar explicacions en seu parlamentària. Estem darrere d'aquesta compareixença que crec que es produirà aquesta setmana, però és molt important aclarir què ha passat, perquè, vaja, jo crec que la ciutadania ens costa molt d'entendre com, no?, en el moment que un agent està darrere d'un cas de corrupció, doncs de cop se'l canvia, se'l degrada. Això s'ha d'explicar molt bé perquè es pugui entendre.
Com ho veieu vosaltres, Raimon?
A veure, jo primer, a veure, a mi em van xocar. I precisament la setmana passada teníem l'oportunitat de parlar de forma indirecta dels Mossos d'Esquadra i precisament del major Trapero, que era vinculat amb tot el tema del 17 d'agost, dels atemptats del 17 d'agost. A partir d'aquí, si una breu menció, resulta que el sindicat majoritari, diu que representa més d'un 90% dels comandaments dels Mossos d'Esquadra, avala aquest canvi en el sentit de dir, escolta'm, recolzem la professionalitat i la vàlua de qualsevol dels comandaments que poden ostentar aquesta responsabilitat, ja sigui ara, ja sigui demà o ja hagués estat amb anterioritat. Passa és que aquests canvis importants com són, jo crec que s'aborden al principi d'un mandat, sobretot si tens molt clar que vols fer uns canvis estratègics a nivell de determinades polítiques més feministes, que era un dels elements que avalaven aquest canvi, i per tant a mi em xoquen. És veritat, hem passat, per exemple, de tenir allò idolitzat o com es digui ara mateix el major Trapero, precisament pel tema de la resposta davant dels atemptats, a agafar i tenir-lo arraconat o apartat, malgrat doncs, una sentència que li va ser favorable, i sense entrar en els detalls de la seva defensa, no? Home, a mi m'agrada ser curós. Algú em deia, i diu, escolta'm, potser les coses en comencen a no anar gaire bé quan la gent a peu de carrer sap qui és el major o el responsable al cap dels Mossos d'Esquadra, no? Dic, potser hi ha alguna cosa que no acaba de funcionar. Jo hauré de donar un cert vot de, no? de igual que seria amb un canvi de govern, doncs en aquest sentit a aquests canvis, no? Dic, però crec que les maneres no han estat les oportunes, ni molt menys.
Què dius, Daniel?
Jo el que dic és que a tots els països democràtics del món, profundament democràtics, coneixen perfectament qui és el cap de la policia. Això aquí sembla que és una cosa estranya i aliena, i a Nova York sap tothom qui és el cap de la policia. És a dir, a totes parts normals això no és un problema en si mateix. No? El que és un problema en si mateix és que quan hi ha una cúpula policial que està investigant determinats casos de corrupció que afecten, per exemple, la presidenta del Parlament de Catalunya, del partit que governa a la Generalitat, doncs s'agafi aquesta gent i se li posi, doncs, no dic castigar, perquè anar a Rubí no és un càstig, però bueno, posar-lo en una comissaria jo a fer carrer, no? Com aquell que diu, algú que ha estat cap de la investigació, en aquest cas de la corrupció. I per tant, bueno, jo crec que aquesta és la fórmula antiga d'estar en política, de, diguem, de castigar aquelles persones que intenten fer la seva feina el millor que saben, que serveixen al cos dels Mossos d'Esquadra, doncs, mani qui mani, peti qui peti, com aquell que diu, i això, home, si no és una purga, ho sembla. I en política les coses no només són el que són, sinó el que semblen.
Estem a 12 minuts de les 4 en punt de la tarda. Veurem també com evoluciona aquesta qüestió. Estava mirant una notícia que m'he trobat al periòdico de Catalunya. Que volíeu comentar alguna cosa més?
No. Feia un assentiment a la darrera intervenció del Dani.
Ah, molt bé. No, perfecte. Doncs assentit està. Dèiem que havíem trobat un titular que m'ha cridat l'atenció al periòdico de Catalunya. Diu: Esquerra Republicana crida al desbordament democràtic per reforçar la seva postura a la taula de diàleg. És molt interessant aquest article, perquè d'alguna manera marca quina és la manera de fer que els republicans s'estan plantejant de cara a el que seria aquest any, però també l'any vinent, que recordem que hi ha cicle electoral, que per tant tindrem cita amb les urnes, i que d'altra banda aquest desbordament democràtic a nivell de mobilització, d'alguna manera el que vindria és a reforçar la postura d'Esquerra Republicana, que sí que aposta per la taula de negociació amb el govern de l'Estat central.
Sí, digues, clar, parlar de desbordament, a mi em recorda molt allò del tsunami democràtic, no són dies que jo crec que la gent ens se sentiu orgullós d'aquella, no?, d'aquella societat, d'aquella Barcelona que vam viure aquells dies. Jo crec que aquí el que convé és asserenar, és posar les bases en constructives d'aquest diàleg. Fa dies que hi ha com aquesta cosa de, bueno, veiem quina data posem. Jo crec que més que està pensant en la data, que ja s'ha confirmat que serà aviat, a finals d'aquest mes, o sí. Bueno, aviat, el que cal és treballar en una proposta en positiu, és a dir, no tornem a treballar, bueno, anem a fer o no una consulta, que ara torna a sortir el tema de la consulta, no, anem a buscar un nou acord, anem a posar les bases per un nou acord en què tots puguem estar d'acord, no? I encara que sigui de mínims, però llavors això, un cop ho tinguem, llavors això ja ho sotmetràs a consulta, però el que convé ara és refer ponts, és tornar-nos a posar d'acord, és desplegar, és buscar noves competències, és buscar millorar el finançament, és a dir, hi ha moltes coses que podem fer junts abans de plantejar nous escenaris. Jo crec que per això no necessitem cap desbordament democràtic, necessitem que els governs s'asseguin, facin la seva feina, exerceixin la seva responsabilitat i al final defensin els interessos del conjunt de ciutadans, en aquest cas el conjunt de ciutadans de Catalunya, que hi ha moltes coses pendents de millora, efectivament, que es poden també demanar i negociar amb el govern de l'Estat i tothom faci la seva feina, però jo crec que aquí sembla que quan les coses van una mica millor tornen a haver-hi les pressions, perquè potser políticament no Junts troba que això és poc o no s'ha aconseguit per ara res. Vaja, també cal tenir paciència, venim d'un escenari de molta polarització, de molta divisió i de molta confrontació.
I això no ho pot explicar una mica? És a dir, el fet que efectivament Esquerra Republicana de Catalunya ha optat per la negociació amb l'Estat i segurament per una línia molt negociadora, molt de frenar tot això, però que necessita d'alguna manera un cert missatge que d'alguna manera continuï donant arguments a les persones que optaven per una postura molt més radical a l'hora de negociar, no?
Vaja, jo crec que això seria el que tocaria, no? Que defensés realment la seva posició, el que passa que, bueno, Esquerra també hem vist que històricament hi ha molts complexes, no?, i cada cop que Junts parla d'una altra cosa, doncs ràpidament les cames tremolen, però vaja, jo crec que s'estan en pel bon camí, hi ha molt a fer i el que haurien de fer és centrar-se en aquest pla, no?, que en aquest cas és aquest diàleg per abordar millores de curt termini, no hem d'esperar moltíssim i avançar en aquest camí.
Clar. Com ho veieu vosaltres?
Jo crec que les cames, els peus se'ls tremolen perquè els peus són de fang, en aquest cas per d'Esquerra Republicana, perquè hi ha hagut un canvi de tornes, és a dir, les pressions que abans Esquerra Republicana podia exercir sobre Junts o que havia exercit sobre Convergència i Unió, doncs ara se les veu condicionades precisament perquè ostenten la responsabilitat i el lideratge de govern, no? És a dir, s'hauria d'analitzar, dic, escolta'm, allò de necessito el suport democràtic el més ampli possible per poder avalar les polítiques que estic exercent és el que fa qualsevol partit polític quan està al govern. I per tant, doncs, en aquest sentit, jo continuo amb la mateixa. Podem tornar i fer passos enrere i tornar a aquell moment amb el qual, escolta'm, el que va ser el punt d'inflexió, no? Però per tornar a aquell moment, jo crec que també hem de reflexionar en el sentit de dir, bueno, i què passarà? És a dir, fer els plantejaments, allò una mica triar la teva aventura, no? Dic, escolta'm, tornem enrere, anem realment a negociar una millora amb el finançament, anem a millorar o incrementar les competències, anem a fer un reconeixement, com ja ha posat també de nou, de manifest en l'Estatut del que seria l'Estat Nacional de Catalunya, o la seu situació nacional de Catalunya. No ho sé si som capaços, dic, perquè potser a nivell de Catalunya tenim aquesta responsabilitat de fer-ho. Però no veig en la mateixa línia l'Estat espanyol amb aquesta voluntat d'intentar doncs, aconseguir cosir determinades situacions que es van trencar, aquells ponts de restablir-los. Veig molta gesticulació i no veig que anem molt més enllà. Fantàstic que hi hagi data pel mes de març amb una taula de negociació, de diàleg, deu-li com vulgueu, però jo hi ha una cosa que reconec, no hauria de ser de governs. Jo això sí que estic conforme tant que a nivell de Catalunya i després a nivell de l'Estat espanyol i fins i tot a dins de l'Estat espanyol, on haurien de començar a intervenir són les formacions polítiques.
Per Catalunya.
Ho he dit, eh? Sí. He dit a nivell de Catalunya, a nivell de l'Estat espanyol i dins de l'Estat espanyol, dic, per algú molt, molt senzill. Primer, perquè hi ha canvis de governs. I per tant, doncs, els compromisos els han de poder assumir els partits polítics, eh? I segona, i perquè ja existeixen taules de treball, de negociació a nivell dels governs. I, per tant, s'ha de fer un pas més enllà. I, malauradament, els governs no són suficientment representatius del conjunt de la ciutadania, independentment doncs, que el Partit Socialista pogués estar representat perquè està el govern espanyol, igual que els comuns, o Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, però hi ha partits, hi ha formacions que, si és que en volen entrar i formar part i amb un sentit constructiu, doncs potser també se'ls hauria de donar veu.
Daniel Cirera.
Jo la veritat és que quan Esquerra Republicana parla de que s'ha d'anar al desbordament democràtic de cara a la mesa de negociació, no sé si es refereix ben bé a guanyar les properes eleccions o a que la ciutadania democràticament surti al carrer per reivindicar el que ells després poden defensar a la mesa de diàleg. No ho sé. El que sí que sé és que tot això s'està anant, si em perdoneu l'expressió, a la merda, no? És a dir, jo crec que els catalans comencen, fins i tot els independentistes, comencen a estar farts de tota aquesta pel·lícula de por. Ho estem veient, la gent ja treu les banderes estelades dels balcons, hi ha poquíssimes, la gent no porta llaços grocs, la gent, hi ha quatre matats que estan tallant la Meridiana, però són quatre matats. La gent
jo,
vol...
Jo
la gent,
els tractaríem una mica de...
Són uns matats. Fent un mal increïble als veïns i als comerços d'allà. Són quatre matats.
Jo procuraria amb un punt de respecte.
És igual.
Si no tenim aquest punt de respecte, quatre, Dani, pues llavors els ponts... Pues és el que deia.
És que ells no tenen cap respecte cap als seus veïns. No tenen cap respecte.
Però ara parlo des de...
Bueno, doncs són quatre pringats. Si vols, canviem i quatre pringats.
Continua sent el mateix, però si vols...
Bueno, doncs són quatre bojos que estan cada dia tallant la
Meridiana. Mal estan fent, o sigui...
Clar, estan fent un mal brutal als comerços, als negocis... Bueno, és igual.
Que escolta'm, si no et diré que no tinguis raó...
El cas és que això està baixant molt el suflé. La gent el que necessita és feina, la gent el que necessita és portar els seus fills al col·le, que l'atenció primària... Tot això de la mesa de diàleg, ja, de veritat, ja és només pels molts cafeteros. Ja, jo crec que tot això s'ha acabat. La gent està amb altres prioritats, necessita... No està esperant dels governs, dels partits, aviam si la... És a dir, sí, hi ha molts independentistes que matarien i que donarien la seva vida per la independència, però la immensa majoria de catalans volem viure en pau, volem poder arribar a final de mes, volem que els nostres fills tinguin una feina quan acabin els estudis, volem que els nostres avis estiguin cuidats, volem... Això és el que la gent vol. I després, l'altre, de la mesa de diàleg, de negociació, i el susum corda és només coses per polítics i per alguns periodistes. I ja està.
Ens queden 2 minuts i mig per les 4 de la tarda. Déu-n'hi-do, eh? Perquè aquesta darrera intervenció del Dani també ens podria donar peu a una hora sencera més de tertúlia, veritat. Però deixeu-me que fem una cosa, ja que es fa tanta referència sempre a la gent, què és el que vol la gent o què és el que deixa de voler la gent. Anem a veure què és el que deia la gent aquest matí quan entraven a prendre alguna cosa al Pepa Tomate. Gerard Socarrats, què tal? Bona tarda, Gerard.
Com estàs, Toni? Què tal?
Encantat de saludar-te, com sempre. El Gerard Socarrats és el director general del grup Pepa Tomate. Sota'm, aquest matí, o aquest migdia, quan la gent anava a dinar, de què, quin eren els temes de conversa, Gerard?
Doncs mira, deixant a banda el monotema, que ja estan tots una mica fart, avui m'ha fet gràcia que la gent estava parlant com de... uns parlant de Ciutat Sol, els altres de l'òpera, com que la gent té ganes de fer coses ja, no? Que estem una miqueta fart després d'aquests Nadals que han passat.
Clar.
I m'ha fet gràcia que la gent parlava això, de fer plans.
De fer plans.
I m'agrada, perquè normalment els dilluns la gent està com una mica més mosquejada i avui estava la gent animada.
Clar. I a més, això també t'acaba afectant a tu en positiu, no? Perquè quan la gent fa plans acostuma a introduir també el anar a sopar, no?
I tant, tot és una roda. Aquí, si nosaltres treballem, els taxistes treballen, els cines treballen, els teatres treballen, aquí tots ens nutrim de tots.
Està la cosa més animada, Gerard, o què?
Aquesta setmana passada va ser molt dura, però sembla que sí, que recomanem que aquesta setmana s'ho posi.
Molt bé. Gerard Socarrats, una abraçada, com sempre, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies, bona tarda.
Adéu-siau.
És veritat, eh? O sigui, aquesta gent de la que parlàvem tenim ganes de fer coses, no, Esther? De que tot això s'acabi d'una vegada.
Tothom en tenim. Tenim ganes de superar aquesta situació, de tornar a veure la llum, i jo crec que la gent també espera de la política solucions. És a dir, no vol moltes ordenaments, el que vol és que li portem solucions, que el govern faci la seva feina, i evidentment doncs, ha d'haver-hi diàleg, ha de generar aquesta confiança, però en positiu, en constructiu. Jo crec que això és el que necessitem.
Alguna cosa a dir?
Sí, ha de ser ràpid, eh? No, que vol que els polítics també els escoltin, i a vegades per escoltar hem de deixar que la gent parli.
Clar. Digues, Raimon.
No, Dani.
M'has despistat, Raimon. M'has despistat, digue-li.
No, jo crec que la gent té ganes de viure, i de viure en llibertat.
Sí, senyor. I nosaltres el que tenim és ganes de compartir més coses. Per això ara ens aturem un moment, però tornem de seguida amb el doctor Antoni Trilla, el cap del Servei de Medicina Preventiva de l'Hospital Clínic de Barcelona. Ha estat un plaer. Esther, Raimon, Daniel, gràcies, com sempre.
A vosaltres.
Són les 4. Ens aturem un moment. Tornem de seguida a Ràdio Estel. Fins ara mateix.